Amb aquesta informació arribem a les 12 del migdia. Més informació a IB3 Ràdio, els informatius d'aquí a una hora. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
Continuem ara en la segona hora de No Venim a Manual. Després d'una hora dedicada a continguts d'educació, de criança i de l'espai adolescent, ara arriben els continguts lúdics per aprendre jugant i molta participació infantil. Així que avui tindrem tertúlia infantil i parlarem sobre l'avorriment. També coneixerem amb entrenadors, pares i fills com funciona un club d'escacs. Nins i nenes s'aproximaran en el món universitari i coneixerem propostes d'oci de tot tipus, algunes ja ho poden dir molt màgica. Esteu preparats? Idò, arranca ja la segona hora de No Venim amb Manual. I ara, No Venim amb Manual, continuem en l'espai on descobrim aficions de nens, joves i famílies i també clubs esportius del nostre entorn. Avui xerram d'escacs, perquè ens visiten des del club Sondameto en representant tant d'adults com de joves i de nens. Tenim amb nosaltres a Joan Ramon Galiana, que és president de l'Associació d'Escaquistes de Balears, secretari del club Sondameto i coordinador de l'Escola d'Escacs. Bon dia.
Hola, bon dia.
I veu acompanyat per moltes persones. També tenim aquí en el seu fill Ramon, que és professor d'escacs. Bon dia, Ramon.
Bon dia.
En Xim i en el seu fill Pol, de 14 anys, que ja coneixeu perquè són tertulians habituals de No Venim amb Manual. Bon dia.
Bon dia.
Com estàu?
Bé.
Pol, has crescut?
Bueno.
Sí, eh? I finalment també ens acompanyen l'Helena, que acaba de començar a jugar, i el seu fill Rafa, de 9 anys, que va ser qui la va animar. Hola.
Hola. Hola, bon dia.
Com estàu?
Bé.
Molt bé. Vinga, idò, gràcies a tots per ser aquí i anem a començar xerrant una miqueta amb en Joan Ramon. Joan Ramon, explica'ns un poquet com va néixer el club i com ha anat canviant des dels inicis fins ara tenir el club 8 peons pels més joves, el club Sondameto pels veterans, a més teniu escola d'escacs, biblioteca d'escacs...
Sí, la veritat és que és un club que... ja té bastant de temps d'història. Va néixer l'any 1995. I en aquest mateix temps que va néixer hi havia un parell de jugadors amb les inquietuds de performar en els joves del barri. A la primeria, la primera professora que van tenir el gelot d'allà precisament va ser la Mònica Calceta, que ara està campiona del món.
La coneixeu molt aquí, no? En el programa.
Una gran professional. I a partir d'aquí, pues, el club va anar evolucionant i des de pues, aquest any fins ara pues, hem anat incorporant petites peces que han format un bon conjunt de gent, no? I d'activitats que anem recolzant i anem fent.
Molt bé. I com a president de l'Associació d'Escaquistes, què ens pots contar de la situació aquí a Balears? Hi ha molts clubs, com se viu l'afició?
L'activitat actualment és bastant potent, és a dir, hi ha molta de gent implicada en fer activitats. De fet, quan no hi ha competicions, diguem, oficials, la temporada d'estiu, no tenim dates per poder fer activitats, en el sentit que estan totes cobertes, no? Hi ha molta de gent implicada. La veritat és que està molt bé. Tenim una gran cantera de joves de diferents clubs que ho estan fent molt bé. És a dir, que la feina és bona. Tal vegada trobaria a faltar un poc d'implicació de les institucions apoyant aquesta feinada que fan els clubs i associacions.
Bueno. D'acord. I anem al dia a dia. Com funciona un club d'escacs? A partir de quina edat se pot començar? Vosaltres vos centrau més en la competició o també a la part de trobada social? Conta'ns un poquet.
Tot en conjunt. És a dir, no, jo no sé si seria mai una cosa sense altra. És a dir, té un component, el escac té un component social molt fort i això, considerant que és molt bo, poden practicar aquest esport o poden introduir-se en aquest esport nins i nines de 4 o 5 anys i persones majors també la poden practicar i disfrutar-lo i gaudir-lo.
Teniu l'opció de jugar, de competir, cadascú una mica s'adapta al que, sí, que li fa més ganes, no?
Sí.
Molt bé. I d'anar a xerrar amb en Ramon, tu ja m'imagino que vas començar de ben petit, no?
Sí, més o menys 8 anys.
8 anys. Ara ja ets professor. Com ha estat aquest camí? I què ha canviat un poc en sa manera de viure els escacs des que eres infanta ara?
Pues és bastant distint. Realment és bastant interessant quan jugam a escacs, donant per fer certes coses i després, quan ets entrenador, pues, ho veus d'una altra manera. Clar. Veus que igual hi havia coses que donaves per fet i tens que millorar. I, bueno, també hi ha el tema de que, clar, jo vaig començar a donar classes ja de jove i te dones compte en el principi i dius, jo puc donar-li classes a aquestes persones, és a dir, tenen quasi la mateixa edat que tenia jo i un petit de... feia por, no? Però, bueno, te vas acostumant, grups bons i li cuis carinyo a l'activitat.
Molt bé. I com a professor, com a entrenador, quina creus que és la millor manera d'ensenyar a jugar a escacs?
Baix el meu punt de vista, els al·lots se tenen que divertir. En el final, hi ha escacs competitius, on intenten guanyar totes les partides possibles i tal, però si no s'ho passen bé, no ho aconseguiran. Baix el meu punt de vista, les classes tenen que ser entretingudes, on, pues, això, que s'ho passin bé i després vulguin fer coses després.
Molt bé. Anem a continuar ara i doncs jugadors, amb en Ximi i amb en Pol, que ja els coneixem, com han dit abans. Vinga, Xim, conta'ns una miqueta com te vas aficionar tu i també com vas animar en Pol a jugar.
Bé, jo vaig començar de molt petit i també va ser veient jugar amb un pare, amb amics i
sou
això.
Una saga ja, jo.
Sí, bé, realment després jo vaig començar a jugar més en sèrie quan em vaig estudiar la carrera. Però a partir de que ja era petit ja sabia jugar, ja havia jugat qualque tornejat i això. I bé, de llavors, pues, és una...
I en Pol te va voler jugar i se va animar.
Sí. Supos que sí, que ho compti ell.
Ara li demanarem. Pol, ara ja, com una entrevista així ja de gran, eh? Què recordes dels teus inicis en els escacs?
Me'n record de petit quan anava a les classes també en el club i, bueno, m'ho passava bé i després quan tardaven un poquet en recollir-me veia els més grans també que estaven allà i a vegades mirava almenys si en tenia alguna cosa. Però, bueno, per jo la mare semblava bastant més difícil. I ara ho veuria i seria bastant més fàcil de fer, però, bueno.
I què és el que més t'agrada, de jugar a escacs?
Home, en part m'agrada guanyar, però també clar, veure el progrés. Progrés que vas fent, de saps una cosa i que abans aquest a lo millor te guanyava i a lo millor ara el guanyes tu. O resisteixes més el que te fan.
Molt bé. I anem a passar els que comencen dins aquest món, en Rafa i en Helena. Rafa, tu quan te vas animar a jugar? A veure, com va ser que vas dir un dia vull jugar a escacs?
Pues a un parc a Holanda.
Vas veure algú que jugava i te va donar curiositat?
Sí.
Molt bé, i què és el que més t'agrada a tu de jugar a escacs?
Pues poder estar més tranquil quan faig algunes coses més...
Més tranquil, més concentrat,
sí.
Molt bé. I tu, Helena, t'has animat gràcies a en Rafa.
Sí.
Va començar ell i tu vas dir, vinga, jo també.
Sí, passa que, clar, en el principi pues, a ell li agradava jugar i jo no li podia ajudar perquè no tenia ni idea.
Clar.
Vaig cercar un club, justament vaig ser el primer club i, a més, tenia classes el cap de setmana, que jo el que m'interessava perquè li poguessin ajudar a aprendre a jugar a escacs. I després, amb el temps, clar, tenia una nomenclatura i estava ficant dins un món que m'havia d'un poquet d'entendre i empapar del tema. I a poc, pues, se me va despertar com el gusanillo i així vaig començar a guanyar a fer classes, a tenir classes d'escacs.
Molt bé, tenim aquí tres casos de pares i fills que comparteixen afició. Jo vos demano, que ha suposat per vosaltres compartir aquesta afició, per exemple, en Joan Ramon i en Ramon?
Bueno, està molt bé, és a dir, poder compartir una activitat, no? I ja ho he explicat algunes vegades, no? Poder rompre aquestes barreres generacionals que hi ha, no? I sobretot quan en sa família, no? En sa teu fill, no? supos que es fiquen seu pare igual, a lo millor li costa més tenir-me que aguantar a mi, no? Però la veritat que compartir la teva màxima afició, no?, en el teu fill, pues, és fantàstic, no?
Lo fa que no si en vols cap, eh? Fa que si en vols cap.
Sí, el que no és tan fantàstic és que després va i t'ho guanyi, no?
Ah,
això és un tema. Hosti, la vena competitiva sempre existeix, no? Però bueno, sempre molt bon rotllo i el que ha comentat en Ramon, no? El més important de tot és gaudir-lo i disfrutar-lo. És una altra cosa.
I Ximi i Pol, vosaltres dos, què tal l'experiència aquesta compartida?
Molt bé.
Bastant bé, sí, a vegades anem a tornar junts i anem...
També vos enfadau si competiu
no,
o no?
Encara no. No, normalment... No competim massa.
Sí, i tampoc mos empareien junts, també.
Això ja serà un altre moment, no? Una sí. altra etapa. I en Rafa i Elena, què tal l'experiència junts, que comença ara? Bé.
Bé, sí, molt bé, sí.
Molt bé, i d'aquí uns anys us ho contareu, eh? Vinga, i anem a seguir un poc més. Jo crec que és interessant també saber un poc com funciona la competició, com la viviu. És molt intens el moment de la competició, perquè a vegades pensam en quan parlant d'un esport pensam en el futbol, no? En un bàsquet, però també hi ha tota una emoció en els escacs, no?
Sí, bueno, al final acabo. Els escacs és un joc, però quan se competeix és un esport. I requereix dir que si vols competir a un bon nivell, pues, necessites una preparació, estar en bones condicions, lo més òptimes possibles per poder competir, no? Llavors, hi ha que preparar-se.
I aquí necessitem consells. Tema guanyar, perdre, se n'aprèn amb el temps, a guanyar i a perdre, les dues coses...
Bé, sí. és el que tocaria, no?
Sí.
Però de vegades és difícil. De vegades hi ha nens que ho gestionen millor, hi ha nens que ho gestionen pitjor, però han d'entendre que bueno, sempre se pot perdre una partida i de vegades guanyem una partida i no tenim que venir-me massa dalt. Que això de vegades passa. Gestionar la victòria també és complicat.
Que de dos també mos passa. Vull dir, hi ha partides que t'has esforçat molt més o que t'ha costat molt més i la victòria és molt més satisfactòria i la derrota és molt més frustrant perquè dius, hi he invertit molta estona i al final he perdut.
Que n'apreneu a totes les edats. Sí, sí, no? Sí. Un tema interessant és saber també quin ha de ser el paper de pares i mares. Què penseu, vosaltres, com a professor i tu com a coordinador de l'escola, del paper per donar suport en els fills. És a dir, què recomaneu fer i què recomaneu evitar, també?
Bueno, jo el que recomanaria és donar suport a l'lot amb una activitat que sabem, escacs, que és molt beneficiós amb altres facetes de la vida, com pugui ser la concentració, l'empatia, no? El que ja han vingut visquent i ho han vingut dient, no? És a posta que va sortir una proposició no de llei en el Congrés dels Diputats per fomentar els escacs de dins horaris lectius a les escoles, no? I, bueno, jo el que faria és que provassin, els pares que duguessin en els nens, provassin els escacs dins amb clubs o rebre classes, no? Donar-li suport, però tampoc quan vagin a competir els lots que no vulguin viure com si tinguessin un Messi a dins que seva i exigessin massa. Se tracta de fer-los disfrutar, conèixer, no?, altres participants de la competició de la seva mateixa edat o gent major, no? Això és l'avantatge que té els escacs, no? I disfrutar i gaudir-lo, però sense exercir una pressió excessiva, no? Ajudar i donar suport.
Molt bé. Vinga, anem a acabar ara amb dues qüestions que tinc. La primera és que m'agradaria que m'ho contàssiu a cadascun de vosaltres què vos aporta jugar a escacs, tant a la vida personal com a la familiar. Què diríeu? Si ara vos fessin aquesta pregunta, començam amb els més que duien menys temps, en Elena i en Rafa, que vos aporta jugar a escacs a vosaltres?
Jo personalment m'ha portat veure que hi ha molts aspectes d'escacs que se poden aplicar a la vida, com per exemple la perseverància, perquè per guanyar un millor pues, una partida pues, has de perdre mil, també l'autocontrol, saber controlar les emocions, de ràbia, de frustració, I després també mantenir, diguem, una distància, perquè quan està jugant jo no vull posar-li pressió, estar de vora, mirar si està fent bé o no està fent bé. Jo estic apartada i espero que ell acabi i ja m'ho compta com ha anat la partida.
Tu com a jugadora i com a mare, no? Quan són dues coses.
Sí, com a mare, com a mare, pues, hi vaig allà i quan ell juga no li pos pressió, però jo també quan jugo no m'agrada que estigui de vora meu. Tenim cadascú el seu espai. I això posa porta també, i una altra cosa també, que moltes vegades hi ha s'escacs, que és que de vegades has de fer un petit sacrifici d'una peça, però també de vegades la vida has de sacrificar certes coses per aconseguir unes altres. Ensenya moltíssim els s'escacs a la vida.
Estàs d'acord, Rafa?
Sí.
Molt bé. Vinga, Pol.
Jo crec que també, en part, perquè també té una concentració i la capacitat de pensar més, de pensar-te més les coses que dius. Com te pot servir en els escacs, te repensa el que t'han fet, i a la vida també te pensa el que has de dir un altre pic, o també aprens com a concentrar-te i tenir paciència, que el rival també juga, i que si està pensant no te com pots jugar o distraure-te, simplement aprofites també aquell temps i gestionar-te el temps si estàs en partides en rellotge, perquè si te gestiones el temps també te pot servir per altres coses.
Són aplicacions que també tenen després la pràctica, la vida quotidiana, eh? Molt bé. Xim.
Bé, jo pensava que per mi els escacs han estat un company de vida, perquè des que era petit... Pues, també hem de pensar que no només és competició, no només és jugar contra una altra persona, també hi ha tota una part que necessites fer personalment, que és estudiar, mirar i tal. I tot això pues, t'omple molt... bueno, és un bon company de vida, per dir-ho així.
Molt bé. Ramon?
Bueno, els escacs tenen coses bastant interessants en el sentit que t'ajuda a empatitzar, baix el meu punt de vista. Sempre tens que posar-te a la pell de rival. I, bueno, també aquest concepte de sempre hi ha algo més a aprendre. I quan a la vida real, a la vida quotidiana, sempre podem cercar algo més, sempre perfeccionar el que estem fent en el dia a dia.
Molt bé.
Bueno, per mi...
Ja t'han deixat poques coses a dir, sí, no? Sí, ho han dit gairebé tot.
Bueno, tocarem alguna cosa que potser no han tocat, no? Jesquet també, pens que tenen, el que ja ho hem comentat abans, no? Un component social molt, molt fort, no? Te permet disfrutar d'una afició amb altres persones que potser no coincidiries amb ells a la vida, no? Jo puc compartir, per exemple, una partida amb un catedràtic o amb un jardiner, no? O amb un recepcionista, per exemple, no? Que tots comparteixen una mateixa afició, però que potser no hagués coincidit amb ells i no hagués pogut conèixer aquestes persones si no hagués donat aquesta passa d'introduir-me en els escacs, no? Penso que és una cosa molt maca.
Molt interessant. Per acabar, voleu donar algun consell o truquet, pues, que s'animin a provar-ho? Pol, algun consell?
No te'n facis com perds. I...
Molt bé.
No, sí, i concentra't.
Vinga, molt bon consell. Algun més, ja, per acabar?
Que venguin a conèixer-nos.
Molt bé. Idò, moltes gràcies a tots per estar aquí avui amb nosaltres i apropar-nos al món dels escacs i també al funcionament del club. Gràcies.
Moltes gràcies.
Tres ràdios, formació. La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida. Dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola.
Hola, com estau? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio.
Com sempre, en aquesta segona hora de programa arriba el moment de la tertúlia amb els més petits. Avui tenim nins a partir de 6 anys i estan molt animats. Avui ens acompanyen en Mateo.
Hola.
En Rubén.
Hola.
Na Julia.
Hola.
Na Lucía.
Hola.
Na Zoe.
Hola.
Na Marina.
Hola.
Na Isabela.
Hola.
Na Amanda.
Hola.
I na Andrea.
Hola.
També tenim un poc més grans, en Manu, de 13 anys.
Hola.
I en Eduard, el nostre jove.
Hola.
Molt bé, el tema d'avui és un tema complicat. El tema d'avui és l'avorriment. Vos agrada avorrir-vos?
No!
A mi, qui diu que sí que li agrada avorrir-se? A mi, no, Julia, digues.
Porque, bueno, piensas más cosas y al final mi madre me dice que cuando te aburres es cuando aprendes más cosas y de repente la mente te viene, bueno, pues voy a jugar a esto y...
Sí. Clar, aquí hi ha una cosa, i diuen que avorrir-se és positiu perquè ajuda a ser més creatius. Vos sí. Ha passat mai, això que diu no, Julia, sí, que estàveu sí. Avorrits i de sobte, buah, se vos ha mogut una idea en el cap, sí?
Doncs sí. Pues jo m'ha passat una vegada dins el tren, que estava superavorrida, després he vist... també després tenia una jugueta dins la motxilla i després m'ha donat idea de fer una casa de cartó amb unes capses que teníem.
Molt bé, tot allà en el tren, a més. Molt bé.
No, a casa.
Ah, era per després, jo de sí. Mare meva. Bé, anem a fer una cosa. Anem a pensar situacions d'aquestes que un està molt avorrit. A mi, quines idees teniu per no avorrir-se tant en aquestes situacions? Anem a contar-les. Per exemple, una idea. Quan sortiu a menjar fora... i heu d'esperar molta taula abans que arribi el menjar. No val dir posar la tableta. Eh? Què faríeu?
Jo juego a las cosas de manos. Así como...
Molt bé, a jocs de mans.
Bueno, mi mare siempre trae un cuaderno para pintar, por ejemplo, si estamos aburridas para pintar. O
molt bé.
Jo, pues, faig endivinalles.
Per exemple?
Es la meva família.
Molt bé.
Nosotras...
Sí, sí, xerra, xerra.
Nosotras hacemos figuras con las servilletas.
Molt bé. I a mi no manda.
Pues yo creo que estaría bien si tienes que esperar un rato, puedes pues, pensar cosas y imaginarte como si tuvieras un amigo imaginario.
Molt bé, també.
Para sí. Mí apareixen els emués.
Vinga, seguim. Estau a la sala d'espera del metge. I vos toca esperar molta estona. Què podríeu fer per entretenir-vos? Qui té idees? Vinga, Mateo.
Doncs xerrar de per què estàs esperant en el metge.
Per exemple, fer una mica de tertúlia. Amem, Isabela?
Pues jo, pues mir les coses i després faig com una història de, no sé, una història de lo que veig.
Molt bé.
A veure, a mi m'encanta hablar i també pues, jugar, pintar, lo que...
Molt bé.
Pues que también está bien, pues como que te puedes inventar animales con las manos.
També.
Bueno, pues xerrar o desconnectar de la realitat i imagina que estàs fent una altra cosa.
D'acord, molt bé, moltes idees.
No,
a mem, quan estàveu de viatge en cotxe i pareix que jo no s'acaba mai, què soleu dir? Què soleu dir, els nins? Quan arribam?
Quanto falta, sí.
Quan falta i què diuen els pares? Sí.
Poco.
Exacte.
Un poco y en verdad falta mucho.
Sí. A mem, què podem fer en el cotxe perquè no sigui tan dur?
Poner música.
Posar música.
Dormir,
bona idea.
Mi madre tiene como el bolso de Doraemon, entonces saca y nosotros vamos jugando. Y, por ejemplo, saca una cosa, pues jugamos. Saca, pintar, también música y dormir.
Molt bé.
Yo bailo en el cotxe.
Molt bé, ballar, pues... dormir, quantes coses.
Pues yo pienso que si estás en el coche, por ejemplo, yo algunas veces me suelo traer peluches o alguna cosa así y puedo jugar, o si no con las formas de las manos, pues que hacemos como si fuéramos animales que hablan.
Pues jo, si pues dura moltes viatges en cotxe, jo m'enduc una motxilla, per exemple, un quadern per dibuixar, escriure...
Molt bé.
Per divertir-me en el cotxe.
Pues jo també m'enduc una motxilla amb un quadern per pintar, un llibre, la tablet...
Molt bé.
També... alguna cosa per escoltar música.
Us han equipat, no? Sí, o se posa d'en Doraemon.
Sí, i alguna vegada també se fan endivinalles en sa família i...
Molt bé. A mi no sé què anava a dir.
Jo juego al veo veo.
Clar!
O a... el cotxe amarillo que...
Ah, sí. Clar, això és un clàssic.
Jo vaig a la universitat i jugo veo veo.
Molt bé, molt bé. Anem, anem a un altre moment. Sí. Aquell moment que plou. No podeu sortir en el pati, no podeu jugar fora. Què podeu fer a que vostre? Anem, que se vos... que vos ve en el cap, anem. Per aquí.
Pintar la pizarra de la profe.
Ah, això si estàveu a escola. Però si sou a casa, anem, què podem fer a casa?
Jugar
a qualsevol cosa. I si està una reunió familiar i els adults estan xerrant tot el temps, i vosaltres vos avorriu, què podeu fer?
Jo suelo hablar con los adultos, así que yo muy aburrida sí. no me quedo.
Clar, perquè tenen una conversa interessant, no? Molt bé.
Pues a mí hablar con los adultos me aburre porque, bueno, no me gusta lo que dicen, entonces pues con Andrea, con Lucía, pues jugamos o nos inventamos alguna historia o...
D'acord.
Yo me empecé a bailar como afuera del salón y digo...
Tú balles a tot, a la casa, en el cotxe, sí. Molt bé, molt bé.
Y bueno, pues yo... simplement escolt el que diuen.
També, molt interessant escoltar. Vinga, i ara simplement vull que penseu tots una idea per aquest moment que aquell nin diu estic avorrit, no sé què fer, no té sentit res, que quan falta perquè passi alguna cosa, què li diríeu a aquell nin? Penseu una frase, vinga, tots. L'heu de dir molt ràpid, eh? No val contar una història llarga, ha de ser molt ràpid. Què li diríeu a aquell nin que diu que està avorrit? Ràpidament.
Leo un libro.
Molt bé, vinga.
Posi bé de la ràdio.
Per exemple.
Dibuixa.
No sé, és el que t'agradi, el que sigui.
Molt bé.
Pinto. Ve a jugar.
A jugar, no?
A jugar.
Vinga.
Salir a la calle.
Balla.
Balla.
Que balli, eh? Molt bé.
S'avorrit és com comença la creativitat, o sigui, què pensa.
Molt bé. I de jo crec que ho heu fet tan bé i ens heu donat tantes idees que heu de rebre un aplaudiment per vosaltres mateixos. Vinga.
Gràcies.
I ara sí, amén, si sabem què han de dir. A la una, a les dues, a les tres... Després de la nostra tertúlia infantil, ara arriba el moment d'escoltar tot tipus de propostes divulgatives o d'oci dirigides a infants, adolescents i famílies. Començarem descobrint en què consistirà l'espectacle d'improvisació teatral per famílies Tiquis i Miquis, que se celebrarà a la llibreria Baobab. Ens ho explica Quique Oliver, de Impro Camaleónicos i Escena 101.
Tiquis Miquis és un espectáculo de improvisación que explora la vida de dos personajes que se llaman así, Tiquis y Miquis, y que son guionistas. Trabajan para una fábrica de cuentos y están constantemente en la búsqueda de nuevas ideas para poder sorprender a los lectores con nuevas historias. Cuando estas ideas ya no fluyen, que les faltan, deciden salir para poder explorar un poquito el mundo y llegar a lugares donde haya familias que estén dispuestas a ayudarles, convirtiéndose en co-creadores de las historias. Entonces, Tiquis y Miquis lo que hacen es, con la ayuda de los más peques, construir esas nuevas historias de una forma muy divertida, haciendo partícipes a los niños y a las niñas y a los padres y a las madres en los juegos de improvisación, donde no solo se ríen mucho, sino que construyen a partir de la imaginación de las familias. Es un espectáculo que lo que pretende es contar siempre nuevas historias.
Trobareu més informació a les xarxes socials i ara de teatre passam a parlar de la nit de les ànimes i Halloween, perquè per aquest 31 d'octubre els joves a partir de 14 anys podran gaudir d'una nova edició de Serrat Apinyada. Escoltau.
El divendres 31 d'octubre, de les 5:30 a 8:30 de l'hora baixa, al Parc de Ses Fonts arriba una nova edició de la Rata Pinyada, una activitat totalment gratuïta i oberta a tothom, organitzada per Dinamo, Servei de Joventut de l'Ajuntament de Palma, amb el suport de diferents joves que durant els darrers mesos venen donant forma a les diferents activitats que promet ser terroríficament divertida. Allà hi trobareu una programació d'activitats molt diversa que inclou escape room, actuacions de ball, K-pop random, exposició d'art de temàtica de terror, karaoke, jocs, exhibició i taller d'esgrima històrica, tallers de maquillatge, xapes, dibuix i moltes sorpreses més. Recordem que els tallers i demés activitats participatives estan dirigides a joves de 14 a 30 anys. Aquesta trobada té com a objectiu fomentar la participació juvenil, la creativitat i la possibilitat de gaudir, compartint en un espai segur i obert a totes les inquietuds artístiques i culturals. Així que recordeu, divendres 31 d'octubre, de 5:30 a 8:30 al Parc de Ses Fonts, 48a Rata Pinyada. Us hi esperam. Adeu.
I ara hem de continuar parlant d'una trobada màgica. Atenció, que ens han enviat un missatge.
Soy el profesor Severus Snape y traigo un mensaje importante para magos, brujas y magos de todas las edades. El próximo 25 de octubre tendrán la oportunidad de participar en una jornada llena de magia y diversión en la segunda trovada mágica de la misericordia. Tendremos dos turnos para que elijan el que mejor se adapte a sus horarios. Turno de mañana, de 10:30 a 2, donde espero que estén despiertos y atentos. Turno de tarde, de 4 a 7:30, para que no tengan que planear nada más interesante. Les recuerdo que es un evento solidario. La entrada será una donación de 2 euros, una cantidad insignificante para aquellos que estén dispuestos a aprender y divertirse en todas las actividades que tenemos preparadas, como el sombrero seleccionador, para saber a qué casa de Hogwarts irán, o demostrar sus habilidades contra otros magos en el duelo de varitas. Y por qué no, si se atreven, una divertida gincana de la Copa de las Casas donde no es obligatorio ganar. También podrán hacerse fotos con quien quieran de sus personajes favoritos, incluido yo, por supuesto. Y no nos olvidemos de Dobby, ya que podrán conocer a Eduardo Gutiérrez, que ha dado la voz a Dobby en las películas de Harry Potter. No tienen opción y no se lo pueden perder. Vengan y vivan la magia de la segunda trovada mágica a la misericordia. Y por supuesto, no permitiré ni areos de varitas mágicas ni bobos encantamientos en mi clase. Lo advierto.
Ja ho sabeu, eh? Esperem que ho hagueu apuntat. I ara, com tots els dissabtes, no podia faltar la nostra agenda. N'Eduard ha fet el recull de plans.
Bon dia, família. Aquí estem amb una nova entrega de la nostra agenda familiar. Començam amb dia 17 d'octubre al casal de barri de l'Escorxador. Hi haurà una hora baixa de jocs de taula amb l'associació Mater. El dia següent, al mateix casal de barri, 18 d'octubre, hi haurà, per a infants acompanyats d'adults, un taller de fer cossiols amb temàtica de tardor. En diverses dates, hi haurà activitats de Halloween als espais joves de Palma, amb tallers de doblatge o jocs de rol amb temàtica tenebrosa, entre moltíssimes més. El 21 d'octubre, a la Biblioteca de Sant Gotleu, hi haurà un joc d'escapada literària per nins i nines d'entre 6 i 12 anys. El 20 d'octubre, a la Biblioteca de Fornells, hi haurà històries en moviment, amb àlbums il·lustrats. I finalment, el 24 i el 25 d'octubre, al claustre de Santo Domingo de Pollença, hi haurà la setena trobada mallorquina de baldufes, amb tallers de baldufes, espectacles d'un mestre japonès de baldufes i un mercat de baldufes artesanals, i fins i tot unes olimpíades. Així que, ja sabeu, no hi ha excusa. A disfrutar!
Molt bé, Eduard. Molts plans interessants pels pròxims dies. I ara en tenim un altre, que és seguir escoltant No venim en manual, perquè avui nins i nines descobriran més sobre la vida universitària. Això serà després d'una petita pausa,
Però abans, n'Amanda, de 7 anys, que ha participat a la tertúlia sobre l'avorriment, s'ha animat a donar-nos unes quantes idees per estar ben entretenguts.
Hola, soy Amanda. Y quería deciros un par de cosas para que no os aburráis en casa cuando estáis aburritos. Lo primero es un slime, que lo puedes hacer tú mismo. Lo primero que hay que usar es colorante alimenticio si quieres darle color, y purpurina en polvo si quieres darle brillantina. Después vas a necesitar 250 ml de cola blanca y 750 ml de crema de afeitar. Después, 80 ml de líquido de lentillas. Primero tienes que teñir la cola con el colorante y mezclarla con la purpurina. Después tienes que añadir la espuma de afeitar y el líquido de lentillas. Y después tienes que mezclarlo todo. Pero el slime hay que hacerlo con un adulto, ¿vale? A mí me gusta mucho también hacer pasteles de plastilina. La verdad que a mí me gusta más hacerlo con moldes, pero también me gusta hacerlo a mano, con formas de galletas. Y lo que más me gusta es hacerlo con moldes para hacer cupcakes. Y después también me gusta hacer bloques de construcción, hacer formas como corazones, sirenas, muchas cosas, y también plantas. También me gusta hacer casas y edificios y todo ese tipo de cosas que se pueden hacer. Pues aquí tenéis muchas ideas, os lo pasaréis genial. Adiós.
IB3 Radio es diversidad.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu en les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
No venim amb manual. Ens agrada molt conèixer iniciatives impulsades amb o per infants i joves. Avui ens volem aproximar una miqueta a la vida universitària i més concretament a les tribus que han creat els alumnes universitaris de l'Escola Politècnica Superior de la UIP. Per això avui ens acompanyen en els estudis dos joves universitaris. Antoni Fuentes, que forma part de la tribu de programació. Hola, Toni.
Bones, què tal?
Molt bé. I en Lluís Vinaixa, de la tribu de ciberseguretat. Hola.
Bon dia.
Com estàu?
Va bé.
Molt bé. A més, veniu ben acompanyats pel vostre professor d'enginyeria informàtica, en Toni Mesquida, que és, a més, coordinador d'aquestes tribus. Bon dia, Toni, com estàs?
Bon dia. Molt bé, eh?
Molt bé. Idò, hem de dir que volem saber més sobre aquestes tribus i per això tenim entrevistadors de diferents edats. Ens acompanyen en Rubén, de 10 anys.
Hola.
En Joel, de 12.
Hola.
En Alberto, de 13.
Buenas.
En Núria, de 15.
Hola.
En Mauro, de 16.
Hola.
En Eduard, que és universitari, ja el coneixeu.
Hola.
I hem de dir que també tenim a públic. Hola, públic.
Hola.
Ah, molt bé. Començam amb les preguntes, esteu preparats?
Vinga, perfecte.
Sí? Idò, vinga, la primera pregunta la farà en Rubén.
Com vau tenir la idea de crear aquestes tribus?
Bueno, això va ser fa uns 4 anys que veníem d'una postpandèmia, no?, i que teníem classes online, i vàrem, quan vàrem poder tornar a les aules, a nosaltres ens interessava poder fomentar aquesta vida universitària, que els companys a les aules també poguessin compartir aficions, gustos, i amb aquesta idea van sorgir aquestes tribus, agrupacions d'estudiants amb interessos comuns.
Molt bé.
I jo tinc una curiositat. Els professors també participau a les tribus? I si és així, com ajudau?
A veure, les tribus són agrupacions d'estudiants autoorganitzats. És a dir, el més divertit de les tribus és que són els alumnes, són els estudiants, és que proposen idees, tenen idees, i els professors, en aquest cas, només les donem suport. Les com empoderam, no?, el que siguin ells, el que siguin els seus caps, els que s'autoorganitzin, i nosaltres, en tot el que necessiten, si necessiten una reserva d'una aula, que l'escola politècnica pugui comprar un material perquè puguin fer realitat els seus projectes...
O sigui, d'alguna cosa logística una miqueta.
Exactament. Però són ells els seus caps.
Molt bé, i fan que siguin els caps. Sí. Molt bé. Joel?
És molt diferent la vida universitària d'aquí de les que surt per les pel·lícules americanes?
Amem. És molt diferent o no?
Bé, en el nostre cas tenim la sort de tenir un campus universitari on podem fer molta vida universitària, en el poliesportiu, en els diferents jocs com els bars, o tenim una zona on podem anar a fer esport. I la veritat que també tenim coses diferents a Amèrica, però podem dir que tenim una cerimònia de graduació, per així dir. I tenim molta llibertat i molta vida universitària fent amb aules de jocs o en aules on podem dur el nostre menjar i berenar amb els companys i fer aquestes activitats.
D'acord, hi ha una mica la part lúdica, per tant, també, no?, la vida universitària més enllà només d'anar a estudiar. Amem, crec que Mauro també té una pregunta.
Sí, jo vull tenir un poquet més d'informació sobre les tribus. De quin tipus n'hi ha?
Bé, hi ha molt de tipus de tribus. Bé, els dos que han vengut aquí avui som els de la tribu de programació competitiva i la tribu de ciberseguretat. Però també hi ha altres tribus que van sobre temes ja menys tecnològics o menys acadèmics. Per exemple, hi ha una tribu excursionista que queda per fer excursions de tant en quant, o bé, tribus d'esports, com per exemple de futbol o d'escacs. I bé, aquestes tribus, doncs, no es...
Fan una mica de sí. Tot, no? És molt variat, d'excursions, a programació, a ciberconsells, a cultura, també, no?
En breu s'inicia una nova tribu, és a dir, sempre estem oberts a que hi hagi noves propostes dels estudiants, que ara n'han proposat una de nova, que serà de música, dibuix, pintura, totes aquestes disciplines relacionades amb les arts, que ens relacionarem amb les enginyeries i matemàtiques.
Molt interessant. Alberto?
Ens han explicat que feu ciberconsells. Quines penseu que són les errades més grans que fan els nins i adolescents quan usen internet?
Anem.
Doncs...
Aquí tu que ets de ciberseguretat, no? Conta'ns.
Sí, sí. Una errada típica és posar contrasenyes que tenen relació amb nosaltres, amb el nostre nom, amb qualque número...
Això és un clàssic.
I aquestes contrasenyes avui en dia són molt fàcils d'aconseguir, perquè mitjançant programes que poden fer promoció, poden fer molts intents de contrasenyes i en qualque moment aconseguir aquesta contrasenya. A més, també solem fer, per ser més fàcil recordar la contrasenya, repetir-la moltes vegades a diferents bandes. I aquesta... tonteria que apareix, si dominen una contrasenya és molt fàcil després aconseguir les xarxes socials d'una persona. I un altre error que per jo és molt típic és que no respectam les normes que posen a les xarxes socials, i molta gent jove que no compleix l'edat mínima, per exemple, té accés a aquestes xarxes i no som conscients del perill que comporta tenir accés a una xarxa que pot veure qualsevol persona.
Són consells molt, molt interessants, i això de posar noms que tots coneixem i posar-ho tots els dispositius o les contrasenyes de la televisió, de no sé què tal, ho fem tots una miqueta, no? Ai, ho hem de repensar. Vinga, anem a fer una pregunteta més, na Núria?
Penseu que anar a la universitat va més enllà d'estudiar, i per què és important fer tribu?
Bé, jo crec que he pensat sempre que un dels aspectes més importants de la vida universitari, a part de la vida acadèmica, és la vida social, no? I bé, una de les coses bones que té la tribu és que permet que la gent se pugui agrupar ja tenint un interès en comú, i aleshores ja se poden conèixer, per exemple, si dues persones se poden conèixer a la tribu excursionista, ja saben que tenen aquest interès en comú, i aquestes tribus, doncs, afavoreixen molt que sorgeixi aquesta vida social tan necessària aquí a la vida universitària.
Clar, hi ha d'haver més coses, no? Estudiar, fer deures, tasques, tot el que sigui, però també gaudir de la vida, i com més passes on passes més temps a la universitat, i d'aprofitar-me allà, no? A fer pinya una miqueta. Molt bé. Hem de dir que crec que tenim també preguntes des del públic, no? Perquè hi ha un pare que vol fer una pregunta. Hola, Salvador.
Hola.
Tu també vols fer pregunta?
Sí, sí. Han canviat un poc les coses de quan jo anava a la universitat.
Sí.
Ens podeu posar exemples de les activitats que feu?
Quin tipus d'activitats fan aquestes tribus, així per ser més concrets?
Per exemple, en el cas de ciberseguretat, el que fem són xerrades sobre ciberseguretat. També tenim un joc de taula que es va fer a la Universitat de Madrid, però que nosaltres fèiem a diferents fires de ciència i tal, on el duim i el mostrem a nens perquè puguin aprendre jugant. I també hem fet qualque hackathon, que són unes 24 hores on es proposa un repte i allà pots participar i intentar aconseguir la millor solució en aquell repte. I si tenim sort, pues, i guanyes, te dus un premi.
Molt bé.
Nosaltres, la tribu de programació competitiva, la principal activitat que fèiem allà és s'ha de preparar un concurs de programació que s'ha dut a terme a nivell nacional, que s'ha dut Sada Byron, que s'ha dut des de la Universitat Complutense de Madrid. I bé, que té una fase regional i una fase nacional, i a vegades aconseguim enviar alguns equips a la fase nacional. Els dos darrers anys vàrem aconseguir enviar equips. I també, doncs, fèiem la preparació de lo que és l'Olimpiada d'Informàtica de les Illes Balears. Nosaltres, per exemple, som els alumnes, els que preparam els problemes, preparam els casos de prova, i després, el dia del concurs, som els que controlam tot el tema de...
donar suport, sí, i organització, no? Una miqueta, idò.
Sí, sí, ho organitzam, sí. Els professors són els principals responsables, però nosaltres també controlam,
participam. Molt bé, i hem de dir que d'espara passam a la més petita d'aquí dels estudis, que és n'Amanda, que també té una pregunta.
Com l'explicaríeu a un nin o una nina com és anar a la universitat, i quin consell se'ls donaríeu?
Mireu quina Amanda, quin consell li donaríeu a Amanda per dir que ella, si vol anar, va a la universitat. No sé si li dona a vosaltres o als professors.
No és igual. Ja diria, en la universitat, tot has d'imaginar que és una escala, i nosaltres que som gran, de l'escala politècnica superior, és una escala per nens més grans. O sigui que, així com vais creixent, mentre tinguis ganes d'aprendre, ganes de descobrir coses, ganes de saber com funcionen les coses, seràs molt benvinguda.
Molt bé, Amanda fa que sí amb el cap, molt bé, molt bé. I jo crec que ara que ja tenim més informació d'aquestes tribus universitàries, volem aprofitar que tenim aquí un professor d'enginyeria i especialistes en programació i ciberseguretat per fer un concurs sobre el tema i aprendre jugant. Què trobeu?
Sí!
Voleu fer concurs?
Venga,
sí.
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 Sí. Molt bé, doncs ja estan ben preparats per aprendre més sobre programació i ciberseguretat en un concurs. Toni, com començarem?
Bé, jo crec que, primer de tot, podríem començar escalfant.
Uh-huh.
Jo voldria
que me poguéssiu dir noms d'objectes relacionats amb la informàtica que abordem quin eres cap.
Posem una música d'atenció. Objectes relacionats amb la informàtica.
Pantalla.
Molt
bé.
Ordinador.
Telèfon.
Tablet.
Vinga, anem pel públic.
Ratón.
Ah, molt bé, un ratolí.
Chip.
Un xip. Molt bé, vinga, més per aquí.
Sistemes microinformàticos i redes.
Això ja és molt estudi. Això ja...
Servidor. Molt avançat.
Ben.
Som.
O un router.
Molt bé.
Càmera.
Molt bé, un aplaudiment.
Molt bé, va, molt bé.
Hem escalfat bé,
no? La veritat és que sí.
Molt bé. I com continuarem ara, idò?
Vinga, continuarem amb un torteig de conceptes relacionats amb informàtica i internet que vos hem preparat.
Molt bé, aquí podreu contestar tots junts, en massa, eh? Així, si algú s'equivoca, no se notarà. Anem a posar música de torteig. Vinga, prestau atenció i començam.
Vinga, comença per ser. Tot el temps ens demanen si les acceptam. I tot i que, no, tot i que tenen nom de menjar... No el mengen.
Cookies!
Molt bé. Ara comença per S. Correu FEMS.
Spam.
Molt bé.
Molt bé. Comença per T.
Un moment, t'he de dir una cosa. Tenim professors universitaris i tot, pues públic, vosaltres no podeu contestar, eh? Vosaltres no. Ja està, perdona.
Bé, aquesta és més complicada, vinga. Comença per T. Persona amb identitat desconeguda que molesta i provoca els altres a internet.
Hacker.
No, comença per T.
Ah, T.
Troll. Molt bé. Anava a dir David el Nomo com a referència, però ningú l'hagués entès, eh? Més enllà dels pares.
Seguim. Comença per V baixa. Amenaça els nostres ordinadors.
Virus,
perfecte. I, ja acabant, ja serà la darrera. Comença per W. Sistema de connexió sense fils per accedir a internet.
World.
Molt bé.
Perfecte. Ah. Molt bé.
Un aplaudiment, molt bé. Però no us penseu que això ha acabat, perquè encara hi ha més proves. I crec que ara és estona d'en Lluís.
Sí, ara jo aportaré uns consells sobre ciberseguretat i m'heu de dir si són correctes o no.
Això és fàcil, heu de dir... Sí, o...
No!
Exacte. Anem a posar tots preparats, eh? Idò, amem, presteu atenció, amem, què diríeu?
Val, el primer consell. Si t'arriba un arxiu adjunt en un correu d'algú que no coneixes, has d'obrir-lo ràpidament, perquè tal vegada és un regal digital esperant a ser descobert.
No.
Molt bé.
Molt bé.
Segon consell. Si veus que algú ha hackejat la teva contrasenya de xarxes socials, el primer que has de fer és publicar un missatge al teu mur dient m'han hackejat, perquè tots els vegin.
No. Sí.
No i sí.
Era una mica trampa.
És un poc trampa.
Clar, dir, has d'avisar, però no tant públicament, no?
Exacte, has d'avisar els teus companys i amics perquè sàpiguin que si els arriba algo no ets tu, però no públicament perquè si no t'estàs exposant.
D'acord. Bé, ja ho he encertat, idò. Tot el que heu dit estava bé.
Exacte.
Següent.
Tercer consell. L'autenticació de dos factors consisteix en superar dues proves per demostrar la teva identitat.
Sí.
Correcte. I, per últim, fer servir la mateixa contrasenya per a tots els teus comptes en línia és una bona idea perquè així no l'oblidis.
No.
Molt bé.
Molt bé, ja ha quedat clar d'abans, eh? Molt bé. Idò, vinga, anem ja a la part final del concurs, que serà de programació. Com aneu per aquí, de programació?
Molt bé. Bueno, bien, yo he hecho algunas cositas básicas con Scratch.
Molt bé, molt bé. Idò, vinga, Toni, acabam amb tu. Preguntes, Toni Fuentes, preguntes amb opcions.
Idò, acabam amb programació. Vos donaré preguntes i unes opcions, val? A, B, C. Entesos?
Sí.
Val. Començam amb la primera pregunta. Llenguatge de programació dissenyat per a nens, consistent en la creació de programes i jocs mitjançant duts de blocs de codi que s'encaixen entre ells.
Scratch.
Opció A.
No necessito una opció, eh?
Està ràpid.
Sí, i jo l'he fet el senyor d'espera, però no el podia aguantar.
Opció A. Python.
No, sí, ja ho sap, ja podem passar a la següent pregunta, ja.
Bé, pues.
Anem a la següent, vinga.
Quines de les següents parts de l'ordinador podem emprar per escriure codi o text de manera ràpida i eficient? Opció A, un teclat. Opció B, un ratolí. Opció C, un comandament de la Nintendo Wii.
Correcte.
Molt bé, correcte. Tercera pregunta. És un bloc de codi que permet repetir una mateixa sèrie d'instruccions una vegada darrere l'altra. Opció A, un repetidor. Opció B, un bucle. Opció C, un disrotxat.
Un bucle.
Bucle, correcte, molt bé. I ara, la darrera pregunta. Aquesta té quatre opcions. No tots els programes són iguals de complexos. Quan més característiques té el nostre programa, més complex serà el nostre codi, per tant, necessitarem escriure doncs, més codi, més línies. Quin dels següents programes és més difícil de programar en general? Opció A, un joc on surt el moix de l'Scratch dient Hola, món. Opció B, el joc d'en Super Mario. Opció C, el Tetris. I opció D, el joc de Ping Pong.
Quin vos pareix més complicat?
Super Mario.
Correcte.
Correcte. Molt bé. Un aplaudiment. Què trobau? Com els veus preparats?
Els veus preparadíssims. Ja, de fet, ja les anava tots a matricular ja en els estudis de l'escola
politànica. Fem una prematrícula.
Sí, 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 sí. Que paren ser nostres.
Molt bé, molt bé. No m'han encara tardarà una mica. Hauré d'esperar un poc.
L'esperarem, no fa res.
I de moltes gràcies a tots per participar, per donar-nos a conèixer una mica sa vida universitària i també per jugar amb nosaltres. Esperem que torneu un altre dia també en el programa.
Moltes gràcies a vosaltres per ser també sempre un micro on poden difondre les activitats que fem i per famílies, pares, mares, nins, nines, que sapigueu que totes les activitats que fem a l'Escola Politècnica les podeu consultar a eps.uib.cat/seràs-eps.
Perfecte. I de nosaltres acabarem així el programa d'avui. Sabeu què hem de dir?
Adéu.
Sí. A la una, a les dues i a les tres.
Adéu.